Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? Dissabte arrenquem amb ganes i volem agafar hàbits saludables des del plaer. Ho fem de la mà del director tècnic de Coa Center, el Fito Florenza. Fito, bon dia.
Molt bon dia.
I avui anem a lluitar contra les etiquetes, perquè tenim aquest costum dolent, o tu em diràs si és dolent o no, de voler-ho tot etiquetar i dir, per exemple, al nostre cos quin tipus de cos és. Tot això dels somatotips, no? Dels tipus de cos i que potser et condemnen una mica. Què en penses tu?
Sí. Per exemple, el somatotip, que és una cosa que al final et diu si tendeixes més a la massa muscular o al greix, etc, que fins i tot en alguns casos, no, doncs pot anar bé, no?, per veure l'evolució de l'entrenament, de la bona alimentació, però en qualsevol cas, al final, també són etiquetes, no? Tu no li pots dir a algú que és igual, facis el que facis, que no és cert, i no és cert el somatotip. Ara us explicaré l'evidència que té, que no vol dir que en alguns casos no pugui anar bé ensenyar-li, però bueno, a la nostra filosofia etiquetar no està bé, no? Imagina't que et diuen tendeixes a tenir molt greix, no? O no ho sé, inclús bueno, qualsevol altre tipus de prova
si
que et condemna.
Si tens tendència a l'obesitat, per
clar,
exemple, no?
Clar.
O per més exercici que facis, tu sempre tendiràs a estar amb sobrepès.
És que inclús, encara que fos veritat, aquest missatge no seria bo, perquè llavors la persona diu, bueno,
sí, faci el que faci.
Sí, clar, llavors ja no seria bo. Llavors, per exemple, això d'on ve? No? Al final, és una qüestió de preguntar-se el per què i de fer una bona recerca cap a les fonts adequades que ens expliquen l'origen de les coses, no? Llavors,
d'on ve aquest?
Mira, d'on ve el somatotip? De fet, jo no ho sabia, jo ho vaig saber perquè quan estudiava fisiologia i estudies la replicació celular, les capes germinals on surten tots els teixits del cos humà, no? Quan una persona és un fista, el ventre de la mare, no? Es creen tres capes germinals que es diuen endoderm, mesoderm i ectoderm. Llavors dic, ostres, sí que s'assembla això al somatotip. Endomorf, ectomorf i mesomorf, no? Tant dir el mesomorf a la massa muscular, l'ectomorf a figures lineals, no? Aquests persones més, més semblants, no sé com dir-li, no? Per no etiquetar, però més primes, no? Perquè realment, doncs, bueno, doncs no tenen cap més problema que aquest. O les persones endomòrfiques que tendeixen al greix. Llavors, això, mira, hi ha un psicòleg a la dècada de 1940 que es deia Williams, ara me'n recordo, Sheldon, en qualsevol cas Sheldon és correcte, cognom, que pretenia identificar el tipus de cos amb un tipus de personalitat. I, evidentment, no ho va poder demostrar. Això no és demostrable, no té cap sentit. Llavors, traient aquesta part de com ets en funció del tipus de cos que tens, que en aquest cas concret del somatotip no es va demostrar, encara es continua utilitzant l'altra part, no? Que pot anar bé per veure una evolució, etcètera, però amb tranquil·litat, perquè si tu fossis d'una forma, no et canviaria, no? No és genèticament de cap forma perquè el somatotip et doni d'una forma o una altra. Les coses s'ha de saber el per què això et tranquil·litza i donar-li la importància que té.
S'han de relativitzar, no?
Ah, exactament, és relativitzar sobretot i preguntar a un professional.
Doncs ens quedem amb aquesta idea, sempre estar assessorats, però no deixar-nos portar per les pors a les etiquetes que ens hagin posat i posar-nos límits tan fàcilment. N'hem parlat ara amb el Fito Florenza, que és director tècnic de Coa Center, que és un centre que vol implementar hàbits saludables des del ple, que ens agrada molt. Moltíssimes gràcies, Fito.
Moltes gràcies a vosaltres, un dia més. Molt bon dia.
La Primera Pedra.
Aquesta aquesta setmana, Tiana allotja l'onzena edició del Festival de Novel·la Negra Catalana. El gruix d'actes del Tiana Negra es concentra aquest cap de setmana a la sala Albéniz i en volem parlar amb la seva directora, l'Anna Maria Villalonga. Anna Maria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Acaba de començar aquest festival, el Festival de Novel·la Negra, i ja ha començat a bon ritme, però dèiem ara que la majoria d'actes importants se centren aquest cap de setmana. Però, malgrat tot, ha estat una edició molt més llarga que venia sent habitual.
Sí, sí, tota la setmana anterior hem anat fent coses. Hi ha hagut rutes literàries, hi ha hagut rutes literàries de crims reals, o sigui. Uh-huh. Després hem tingut una obra de teatre, activitats a la biblioteca, vull dir, també un misteri per tot el poble, que s'ha pogut fer un joc, seguir un joc de pistes i intentar trobar el culpable d'un crim dins del poble a través dels comerços, vull dir, moltes coses i molt, molt divertit.
Hem parlat ara deies, un recorregut dramatitzat per llocs on s'han comès crims de veritat, i és que sí. Aquest recorregut eren indrets tianencs on han ocorregut, com deies tu, aquests crims reals.
Sí, 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 i és que, escolta'm, sempre ho dic, però amb un poble que sembla tan plàcid com Tiana, déu-n'hi-do les coses que han passat, són crims des del segle XVI fins al segle XX, i la veritat és que ha estat molt bé, sí, 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 amb molta, molta assistència, la gent molt engrescada, ha estat molt bé.
No sé si estàs d'acord amb mi amb que el crim està com de moda, no? És a dir, la sèrie de crims de TV3, no sé si tot això ha fet també que hi hagi un interès més important de cara a la novel·la negra.
És possible, bueno, a la novel·la negra no ho sé, però realment a tot allò que té a veure amb la no-ficció, diguéssim, això jo diria que sí, Realment l'ésser humà, des de que el temps és temps, sempre ha sentit aquest morbo per aquestes coses, no? Pels crims, per el sang i fetge, pels conflictes, i crec que ara no som diferents i continua aquest interès, no? I la sèrie Crims i tots els podcasts del Carles Porta crec que sí que contribueixen, i tant que sí.
I en quin estat de salut diríeu que està la novel·la negra aquí a Catalunya?
Home, té un bon estat de salut ja fa molts anys, o sigui, ja podem dir que és un gènere absolutament instaurat. Ara mateix hi ha tres col·leccions específiques de novel·la negra, que són Crims.cat, Llibres del Delicte i la col·lecció Lo Marraco Negre de Pagès Editors, i altres editorials que també en publiquen. Jo crec que en aquests moments ja podem dir que tenim una literatura negra, una novel·la negra normalitzada, amb coses molt bones, coses més normaletes, vull dir, com a totes les literatures, diguem-ne.
Uh-huh. A més, hi ha un espai dedicat al còmic negre. També el món del còmic forma part, amb un pes important, dintre de la novel·la negra, no?, d'aquest festival, també.
Sí, bueno, per nosaltres era com una assignatura pendent, perquè feia molt temps que ens feia molta il·lusió portar el còmic a Tiana. Però no ha estat fàcil trobar un còmic que reunís les característiques, saps?, perquè hi ha còmic en català, però no sempre podíem dir que era negre o que era detectivesc o que era policia, no? I ara aquest any sí tenim el cercle de l'Op-Lop, del Sebastià Roig i el Toni Benages, i realment és em fa molta il·lusió poder tenir aquest gènere, que és molt important tenir-lo al festival.
Mm-hmm. A més, la presència de l'autor francès François Thomasot, que també presenta el seu últim llibre en aquest festival.
Sí, sí. Nosaltres, com a fi de festa, alguna vegada ja ho havíem fet a Tiana. Ens agrada també, d'una banda, reconèixer la tasca dels traductors, no? En el sentit que gràcies als traductors podem llegir obres en altres llengües que, si no, no podríem, i, per tant, portar un autor que ja ha estat traduït al català recentment. En aquest cas és François Thomasot, que ja aquesta novel·la seva, Marsella Confidencial, ja és la segona que es tradueix al català, i vindrà amb la seva traductora, que és la Maria Llopis, i bueno, parlarem de la novel·la, parlarem de tot una mica, perquè a més ell també és traductor, ell és traductor de l'anglès al francès, i per tant bueno, podrem parlar una mica de tot això.
Uh-huh. A més, Tiana acull l'entrega del 10è Premi Memorial Agustí Bahí, i a més sí. Heu creat dos nous guardons. Explica'ns una mica aquesta entrega de premis.
Sí, bueno, aquesta, com tu dius, és la desena edició del Premi Memorial Agustí Bahí i la de Tiana. Ja tenim un guanyador que no es pot dir, però ell ja ho sap i està molt content. I després hem instaurat aquests dos nous guardons a la trajectòria pensant que és bo en un festival com Tiana, que és un festival que lluita per la literatura en català, per la llengua, per bueno, una mica això, no? Per tot allò que es fa en llengua catalana, doncs reconèixer la trajectòria de gent que fa anys que s'hi dedica i que s'ha guanyat un lloc per dret propi, no? I aleshores hem instaurat això, un premi a la creació i un premi a la traducció, que es revelarà el mateix dia del festival en el moment del lliurament, ho mantindrem en secret, i crec que, bueno, que és una cosa bona que hem fet i que esperem que continuï.
Doncs qui vulgui venir aquest cap de setmana, què recomanes que faci per aquí, per Tiana? Què li quedarà per veure dissabte i diumenge?
Bueno, el divendres i dissabte, és com tu deies, està tot centrat a la sala del Benis, però que pensin que és una cosa molt lúdica, molt divertida, els autors estan allà, es poden comprar llibres, els autors signaran els llibres, vull dir que tenim el trivial negre perquè la gent pugui jugar, respondre preguntes, vull dir, és molt distret i molt divertit. Perquè, ho dic, perquè moltes vegades quan parles del gènere negre la gent es pensa que tot és molt fosc i que tot és molt sagnant, no? I no, nosaltres ens ho passem molt bé. I després, diumenge, com a tancament de festa, també s'ha allargat una mica aquest festival. El diumenge hi haurà un vermut negre i allà s'entregarà el premi del joc de pistes i, d'altra banda, hi haurà venda de llibres per als infants i un espectacle misteriós de cares més petits, no? Una mica perquè també els pares i els petits puguin gaudir, d'alguna manera, de les propostes del festival.
Uh-huh. Doncs recomanem molt que la gent s'acosti a Tiana i que visqui la novel·la negra ben de prop, com ho fa aquest festival. Moltíssimes gràcies, Anna Maria Villalonga, directora d'aquest festival. Que vagi molt bé.
No, gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Parlem d'emocions, parlem de psicologia, ho fem d'algú que en sap molt, que és l'Helena Puigguitar. Helena, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
Tenim moltes ganes de que ens desvellis. Ens vas anunciar una mica quan parlàvem de les emocions, que moltes vegades no sabem treure'n l'entrellat, què ens passa, detectem que hi ha un nen, que és aquell nen que portem dins i que no sabem com tractar-lo, i ens vas dir una manera molt fàcil també de gestionar tot això. Ens parlaves del PAN, que són unes sigles. Desxifra'ns aquest misteri, que volem saber la clau per poder...
Això és un treball d'un psicòleg nord-americà, però mira, aquí com que hem d'anar a lo fàcil i a coses que serveixin, sí, perquè fem tips així curtets, penso que és molt, molt, molt útil.
A veure,
com... El PAN.
Què fem? Què vol dir?
Per què diem, jo sempre us dic, per què diem PAN? Perquè Peter Pan, això se n'en recorda tothom. Sí. I aquest PAN són les inicials de tres figures que, segons una línia de psicologia, viuen dintre nostre. Quines són aquestes tres figures? La P de...
Pare. Pare o mare, no?
Pare o mare, però per, com que és P, diem pare, és a dir, figura d'autoritat. La N de nena.
De nena, de,
o
clar,
nen,
de nena o nen,
val,
sí senyor.
I la A d'adult o adulta. Uh-huh. Per tant, el pare, l'adult i el nen. Val? I el mateix en femení. Aquestes tres figures les has de saber identificar perquè viuen de dintre teu. Hi ha persones que estan molt dominades pel nen i hi ha persones que estan molt dominades pel pare. Per tant, molt dominades per aquesta cosa més castigadora o per aquesta cosa més de rebequeria, d'em queixo, sí? L'adult és el que ha de posar el seny, el neutre, el poder acompanyar l'un i l'altre i dir, què és el que toca aquí? El treball personal, el treball en teràpia, és un treball de fomentar, de fer créixer, de fer florir, si vols dir-ne així, la teva adulta. Aleshores, posem un exemple molt neutre i que li pot passar a qualsevol persona. Tu agafes el cotxe i entres en una gran ciutat, per exemple, a Barcelona, i has d'anar a treballar, o he de venir aquí a
la ràdio.
Val, perfecte, entro a Barcelona i em trobo moltíssim trànsit, o hi ha hagut un accident i tinc un embús molt gros. Si la veu que se m'activa dintre el meu cap és la següent... Jo t'ho pregunto, tu, Noemí,
A veure.
Et dic, ja està bé, aquesta ciutat, sempre estem igual, això no hi ha qui ho resisteixi, no es pot venir aquí perquè això és impossible, aquest trànsit... Em deixes dir alguna paraulota?
I tant.
Quina merda, sempre estem igual... Qui diries que està parlant de les tres veus?
Home, jo m'imagino el nen o adolescent que puguem tenir dins, perquè també ho veig molt d'adolescent, això.
Exacte. Vale, doncs és la figura del nen. La figura del nen que s'està queixant, que s'està lamentant, que està frustrat, que se sent enrabiat. Una mica el que parlàvem en aquell episodi que vam anunciar el PAN. Vale, Què passa? Que aquí, quan me n'adono que és aquest nen o aquesta nena que està parlant, he d'activar la meva adulta. Què faria la meva adulta amb aquest nen? Doncs agafar i dir-li, vale, entenc que és veritat, tens tota la raó del món. Te recordes aquell episodi? Estic escoltant, l'estic validant, entenc que estàs frustrat. Has quedat amb la Noemí, Helena, i estàs arribant tard. Però depèn de tu. Hi ha hagut un accident. Puc fer-li alguna cosa?
No.
Bueno, puc agafar el telèfon i trucar a la Noemí i dir-li, Noemí, hi ha un accident, arribaré a aquesta hora, o no sé quina hora arribaré. Mentrestant, què puc fer? Em vaig a posar música, em poso un podcast, parlo amb la meva millor amiga, el que sigui. Te n'adones com aquesta adulta meva està regulant la meva nena, que està en modo rebequeria?
Totalment.
Fantàstic. Anem a l'altra banda, la persona que se li activa més al pare. Què passaria? Ho pots endevinar o què?
Que renyaria, no?
Exacte.
Que diria, home, per què has agafat el cotxe si saps que sempre a aquesta hora hi ha abusos i que podia passar el que està passant?
Vale, doncs em comença a renyar, em comença a matxacar. És a dir, la veu seria, és que ja està bé, havies d'haver mirat el navegador, havies d'haver previst que aquí hi havia cua, havies d'haver sortit una hora abans, havies de... Ho veus? Los deberías famosos que diuen en castellà, els hauries de...
I com ens autocastiguem tantes vegades, eh?
Moltíssim. Però hi ha persona que aquesta veu se li activa poc, se li activa més la del nen o nena, i en canvi hi ha persona que té molt activada la veu castigadora. Una altra vegada, Noemí, què fem aquí? Estic detectant la figura d'aquest pare que no em recolza, perquè hi ha una figura, en aquesta idea d'aquest psicòleg, hi ha una figura de pare molt recolzador, molt motivador, però el que ens dona problemes i els que necessitem ara per treballar això és aquest pare matxacador. Exacte. Llavors, què hem de fer? La teva adulta, vale, xxt, vale, fins aquí, d'acord, m'he equivocat, podia haver mirat el navegador, podia haver baixat en tren, podia haver sortit una hora abans, sí, però ara sóc aquí. Què faig amb això? Te n'adones que una altra vegada és tornar a reconèixer i a validar-nos i dir, d'acord, informació, què en trec d'aquesta informació? Una acció. Quina acció seria possible aquí? Una altra vegada el mateix, agafo, truco a la Noemí, li explico què està passant, em distrec, respiro per relaxar-me i a partir d'aquí la meva adulta està a càrrec de la situació i això em porta un benestar.
Home, doncs jo crec que és claríssima aquesta fórmula, el PAN, que és el pare, mare, adult,
sí,
i nen.
Exacte.
Reconèixer-ho i actuar sempre com adult. Eh? Ens quedem amb el del mig.
Exacte.
Que no és l'actitud infantil ni l'actitud castigadora.
Exacte.
Oh, doncs ens agrada molt. Helena, ja ho tenim, això. Una
doncs
mica
vinga,
més.
Tothom a treballar això, que és molt fàcil.
Exacte. Si voleu saber més coses de l'Helena Puig, doncs escolta'm, seguiu-la per Instagram, perquè la trobareu molt fàcil. Helena Puig Guitart. Mira, així de fàcil. Helena, de totes maneres, nosaltres ens tornarem a trobar aquí, oi?
I tant que sí.
Doncs vinga.
Amb ganes.
Fins aviat.
Fins aviat.
La primera pedra.
Com sempre diem, Catalunya és un país de fires i firaires i ens agrada passejar, remenar i passar el dia en aquestes fires. L'Òscar Milla ens proposa cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que se celebren a casa nostra i ho fa a poques setmanes vista perquè tothom que vulgui doncs es pugui organitzar. Òscar, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Continuem celebrant el nostre or líquid, que ja ha arribat, l'oli d'oliva verge. És el tresor de la dieta mediterrània i l'hem de reivindicar, així que es proposa acostar-vos a la Fira Intercomarcal de l'Oli de Móra la Nova, un certamen agrícola, ramader i industrial únic que se celebra per difondre i promocionar els diferents olis que es produeixen a les nostres terres, des dels olis de la prestigiosa DOP Siurana, olis de la DOP Terra Alta i olis de la Ribera d'Ebre. Tots ells excel·lents. Antoni Cortona, productor de l'oli de l'Escola Agrària de Gandesa i expositor de la Fira Intercomarcal de l'Oli de Móra la Nova, ens explica la diferència entre un oli de denominació d'origen protegida i un que no ho és.
És un oli amb totes les garanties de qualitat i que hi ha sempre al seu darrere un grup d'experts que vetllen per la seva qualitat. Un oli, si és extra verge, vol dir que està extret únicament per procediments mecànics i en fred. Això ens garanteix tota la gamma aromàtica i organolèptica del producte. Aquesta és la diferència que trobarem bàsicament en un oli en què no ho és, on no hi ha ningú al darrere, ningú extern, que ens pugui valorar i ens pugui distingir aquest oli de lo que és un verge extra.
Ja vegeu que si triem aquest producte, el que arriba a casa és de màxima qualitat.
Doncs ja ho sabeu, el 28 i 29 de gener aneu cap a Móra la Nova a passar el dia i a gaudir del nostre oli. Gràcies, Òscar, i fins la setmana vinent.
Recordeu que més informació sobre Fires de Catalunya al web fafic.cat. Que vagi bé.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Un 21 de gener de 1937. Naixia a Vilassar de Mar el recordat Ernest Lluch i Martín, economista i polític. Va ser portaveu del PSC al Congrés i ministre de Sanitat. Tertulià i col·laborador amb diferents emissores de ràdio, entre elles RAC1. ETA el va assassinar el 21 de novembre de l'any 2000. L'any 1937, en plena Guerra Civil Espanyola, Lluch podia sentir des del Bressol, en els pocs moments de tranquil·litat ambiental, com la ràdio no parava de sonar les grans orquestres del moment, com la de Benny Goodman i aquest 5-5-5. Temes immortals que cíclicament apareixen, per exemple, en pel·lícules com La Màscara. Escoltem la virtuositat del clarinet d'en Goodman, la resta del metall i també un gran treball del bateria. Aquí, coples i boleros competien en presència a la ràdio. Ojos Verdes, que naixia arran d'una conversa de cafè on hi participava García Lorca, s'estrenava aquell 1937 amb la veu de Concha Piqué.
Verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Oh, verde, verde, con brillo de faga que está enclavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, lucero ni luna. No hay más que unos ojos que vivía sol.
La 66, també coneguda com The Main Street of America o The Mother Road, forma part de la xarxa de carreteres federals dels Estats Units. Originalment discorria des de Chicago, travessada per Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nou Mèxic, Arizona i Califòrnia, fins a finalitzar Los Angeles, amb un recorregut total de 3.940 quilòmetres. La Maria Xinxó, de l'equip del programa Islàndia, i podríem dir que influencer, perquè té un compte d'Instagram amb 19.000 seguidors, la va fer aquest estiu i hem dit, calla, que vingui i que sí, ens ho expliqui.
Va ser meravellós, eh?
Meravellós,
jo crec que és el, no? És el millor viatge que he fet a la meva vida.
Quants dies? Quants dies?
Vam estar-hi 15 dies.
Ah,
sí, sí, sí. I no vam acabar a Los Angeles. Nosaltres vam decidir que l'acabaríem a San Francisco. És a dir, la ruta 66 te la pots fer una mica a mida.
Ja suposo que sí.
I te l'has de fer a mida perquè o tens realment molt temps per fer-la, o en 15 dies ja et dic jo que no pots fer tots aquests quilòmetres.
No, impossible.
Nosaltres vam fer, per exemple, vam començar a Chicago, que Chicago és una ciutat que em va encantar. Tothom me n'havia parlat molt bé i tenia aquella por de quan et parlen molt bé d'una cosa que...
Expectatives, sí, molt altes.
Dius, ui, 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 no m'agradarà. I em va enamorar, fins al punt que vaig dir, jo vull viure a Chicago. Llavors em van dir que l'hivern fa temperatures de menys 20 o no sé què, i vaig dir, bueno, doncs potser és igual, potser no cal. Però realment em va flipar, perquè és com un Nova York però molt més polit, molt més net. Té les coses bones de Nova York i no té les dolentes, saps? O almenys el que nosaltres vam poder veure amb el dia i mig que vam ser a Chicago, o dos dies com a molt,
per
no?
Per tant, recomanaries, perquè no, si algú només vol fer Chicago, també que la faci, no?
Sí,
clar,
i tant,
tots
i
aquests
tant.
Punts els pots fer a trossets.
Clar, és que com Chicago mateix ja és un viatge.
Clar, sí, exacte, sí. Exacte. Vosaltres ho vau fer en 15 dies, la vas fer molt ben acompanyada, ho hem de dir. La gent que entri a Instagram i veurà Meni, perquè veurà també la Laura Rossell.
Exacte.
Que també anem amb tu, i l'Enric Esteban, que és el subdirector del programa Eufòria.
Exacte.
Un trio fantàstic, que us veu passar bomba.
Ens ho passem superbé des del 2018,
veia,
que fem viatges.
Sí. Ah, sí? No era el primer sí. viatge,
eh? No, des del 2018, que ja fem viatges sempre junts, no? Ens autodenominem We The Three, no? Nosaltres tres, i la veritat és que fem un molt bon equip de viatge.
Ens entenem difícil, molt bé. Entendre's sí. viatjant.
Sí, sí, però és que no hem tingut mai cap problema, i la gent es diu, oh, però 15 dies, 24 hores, vosaltres junts... I sí, sí, perquè és que a més no ens vam separar. Van ser 24-7 dormint fins i tot alguna vegada en el mateix llit, me'n recordo.
Per estalviar.
No, per estalviar.
Ah, no,
en cap cas. Però hi vam anar a petar a una mena d'hotel que era com una casa d'aquelles encantades, que feia molta por. Era molt xulo, però feia respecte, i el llit era molt gran, i vam decidir que aquella nit la passaríem els tres dormint junts en
com
el mateix
amiguets.
Llit.
Sí, molt bé,
sí,
molt
sí,
bé.
Sí, sí.
Escolta, però suposo que hi heu destinat un pressupost important.
Ui,
no?
Això
no és un viatge
primer,
que
sí.
puguis improvisar a nivell econòmic.
No, això és el primer que has de tenir claríssim, que és que prepara la butxaca, i jo dic que no em recuperaré mai d'aquest viatge, perquè m'he gastat els diners que no m'havia gastat mai.
Ai,
o sigui, te'n gastes molts. Perquè te'n gastes amb els vols, no? Amb els hotels, és caríssim.
Ja estava molt alt el dòlar?
Sí, estava igual, estava equiparat amb l'euro. Vull dir que era el mateix, el dòlar que l'euro era el mateix. I realment et gastes molts diners, el menjar és caríssim. La beguda, si vols beure vi o còctels, ja ni t'explico, perquè la cosa s'enfila, o una cervesa, $12 una cervesa. Et gastes molts diners. Llavors, tu has d'anar-hi ja havent fet un
també,
coixí.
Suposo.
Sí, 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 els hotels són caríssims. No, per esmorzar, que podíem anar a esmorzar, un croissant i un cafè amb llet, i que érem 3 i $45, saps? I havies dit, però si és que hem menjat un croissant i un cafè amb llet, però això què és?
A l'hora de dinar ja no sé què passarà,
sí, sí.
No?
Llavors, realment, has de fer coixí. Has de tenir uns estalvis i destinar-los a aquest viatge, a la Ruta 66.
Alguna estratègia per estalviar una miqueta?
No en tinc cap.
No hi ha cap secret, no?
Treballo RAC1. Sí, he estat estalviant molts anys per poder fer aquest viatge.
Per poder fer allò tal qual volíeu, no?
Sí.
Us heu estalviat alguna cosa que de no fer un recorregut perquè no us arribava, o heu fet tot el que volíeu fer?
Hem fet tot el que volíem, fins i tot hem anat amb helicòpter.
Caram.
Que això també molts diners, o sigui, crec que eren. Jo vaig entendre-ho malament quan l'Enric ens ho va proposar, va dir, són $500, no sé què, vaig pensar, vinga, va, the house through the window, ok, i eren $500 per cap, però després, mira, he pensat que val la pena, ja et dic, que havies d'anar molt open mind, no vam jugar res, ni un dòlar a Las Vegas, una ciutat que per mi...
A perill de perdre encara més diners.
Sí, exacte, he de dir, a mi Las Vegas...
Et va sorprendre.
No em va sorprendre, no em va agradar especialment, i això de si ha d'anar s'ha de veure, sincerament,
o no.
Pots viure perfectament fent la Ruta 66 sense parar a Las Vegas si no és una cosa que t'atregui, si el joc no t'atrau. És molt sòrdid. La gent allà, està tot ple dels casinos, no?, que són els hotels mateixos, i no saps si és de dia, si és de nit, ho fan expressament, amb un fred que hi fot allà, o sigui, l'infern és a fora i a dintre fa molt fred, o sigui, has d'anar amb capes perquè a dintre et congeles i a fora estàs allà suant la gota gorda. Però a mi em va semblar, no sé com dir-t'ho, una mica això, d'un poble espanyol a lo grande. Però
tot artificial,
cartó pedra.
Sí.
Cartó pedra. No, per mi no em val. No,
va,
no
ens quedem amb que no cal anar a Las Vegas. Chicago ha de ser sí o sí.
Espectacular.
Què més? Afegim a la llista del sí o sí.
Del sí o sí, clar, el Gran Canyón, Que això, si nosaltres ho vam fer anant estant a Las Vegas, vam agafar l'helicòpter aquest famós dels $500 que et porta per fer una ruta, tu vas anar, veus el, jo m'imaginava el Gran Canyón que era tot com molt marró, no? I realment els rius, hi ha una zona que és tan blau, hi ha una aigua tan bonica, tan potent, el contrast és tan fantàstic, clar, i vist des de l'aire és meravellós. Impressiona moltíssim. Després vam anar a Yosemite, bueno, que no es diu Yosemite, ara...
No m'ho facis dir a mi.
Yosemite, o ara no me'n recordo com se n'hi diu realment, no? Yosemite. Que és impressionant allà, són els boscos aquests de les sequoies enormes, on a tot arreu t'avisen que t'hi trobaràs ossos. Nosaltres no en vam veure cap, em va saber una mica de greu, perquè tenia aquella, les ganes de veure un os, que diuen que fa molta por, però jo tenia allà una mica el coquet. Yosemite ens va enamorar.
Natura, no te l'acabes. No natura intensa.
Sí, molt. Realment no tocaves. Ple d'esquirols, que per allà amb ells no els agraden gaire, els esquirols, perquè són com les rates nostres, o els coloms
en
nostres.
En canvi, nosaltres ens fa una gràcia
veure'ls. I a nosaltres veure un esquirol i escolta'm, ja ets feliç, no? Ja sí, està. Sí, cérvols, sí. Això sí. I una natura molt impressionant. Realment molt, 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 molt recomanable. I San Francisco a mi no em va agradar. A mi no em va agradar perquè hi ha uns contrastos que em van saber molt greu. Uh-huh. O sigui, per mi és una ciutat que no em sembla amable per viure-hi. Té unes pujades i unes baixades que, penso, les persones amb mobilitat reduïda, les persones grans, si tens criatures, què fas en aquesta ciutat? Com hi vius, aquí?
Sí, sí.
I llavors, clar, hi havia les típiques cases aquestes que veiem a les sèries, com molt ostentoses, no? Que cada pàrquing hi havia com tres Tesles i dius, bueno, noi, potser no et cal, no, tot això... I a la cantonada següent, doncs sense sostres, però drogant-se allà al mig, i molts, 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 molts. A mi m'han dit que això es veu que San Francisco permet tenir sense sostre, que hi ha altres ciutats americanes que no ho permeten, però sincerament tenen un problema. Em sembla bé que ho permetin, però potser ho han de gestionar d'una altra manera, perquè no em sembla lògic la riquesa tan exagerada per una banda i la salut mental, tots aquells problemes que ja veies en allà a l'altra banda de la cantonada, no?
Em
va generar moltes contradiccions que no em van agradar.
Que farien que no el triessis com a ciutat per
no,
viure-hi?
No, en cap cas.
En cap cas.
En cap cas. En cap cas.
Ja tenim clar que la Maria Xinxó, si es queda algun lloc, serà a Chicago.
Chicago.
Si l'estiu. Si s'ha de perdre. L'estiu, bona època, per
sí,
això, per fer aquesta ruta.
Sí, passes molta calor, però... I, ai, si podeu anar a veure un partit de béisbol...
Hi deu anar o no?
Sí.
Sí? Acabó.
És tan americà. I super... Això sí que vam anar a última hora a Sant Louis, unes entrades tiradíssimes de preu, bueno, amb el Frankfurt, és molt xulo.
La gent també?
Sí, la gent és que, clar, ho viuen d'una altra manera. El més divertit és allò de la Kiss Cam i aquestes coses entremig. Bueno, jo m'ho vaig passar superbé.
Ha de ser un gran viatge. Sí, sí. Jo recomano que la gent entri en l'Instagram.
Arroba Maria Xinxó i tant.
Home, i que remenin, perquè el reportatge fotogràfic també, com sempre, totes les fotos de la Maria Xinxó són estupendes i aquestes no podien ser menys. Us fareu una idea d'aquest recorregut. Maria, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. I prepareu la butxaca.
Exacte. Ja començarem a estalviar.
Que vagi molt bé. Gràcies. Un petó.
La primera pedra. Dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
El 9 de desembre d'aquest any passat, que hem deixat ara, del 22, però fa molt poquet, moria Vivienne Westwood, aquesta dissenyadora de moda anglesa, transgressora, líder del moviment punk també a nivell estètic, que tantes coses ens va deixar i que en volem parlar ara amb la Sònia Flotats, que està al capdavant d'aquesta plataforma So Good, So Cute. Sònia, bon dia.
Bon dia.
Podríem parlar que ella ja va trencar molts motllos i que, per tant, encara ens va deixar... Tenim un llegat que val la pena comentar, no?
Sí, sí, a So Good som molt fans de la Vivienne Westwood perquè a banda això de l'estètica punk i aquesta estètica tan transgressora, era una defensora dels drets ambientals, dels drets socials i de la sostenibilitat, i per això ens encantava. Seia, seva és la frase aquesta de compra menys, fes-ho de qualitat i fes-ho durar, no?
Que... compra menys, fes-ho de qualitat i fes-ho durar. Aquest també hauria de ser el lema de tots, eh?
Exacte, tal qual.
I aleshores... I a poc potser està sent tendència i això estaria bé, no?
Sí, sí, jo crec que sí, bueno, és que no ens queda més.
No, hem de passar per aquí, sí.
No ens queda més, tal com està el planeta, i a nivell de recursos i de moltes coses no ens queda més. I aleshores, doncs, havíem pensat en homenatge a la Vivian, recordar aquests consells, aquestes recomanacions de la moda sostenible inspirades en aquesta frase, no?, de compra menys, tenim de tot en l'armari, no ens fan falta tantes coses, compreu menys.
Si comprem, que com a mínim sigui de qualitat, pensant més enllà, no només hi ha de la qualitat, sinó també de la manera que tenen de tractar els treballadors d'aquella empresa, etcètera, etcètera, no?
Exacte, compreu, si ho feu, de qualitat. Tant amb els teixits com amb la confecció. Si comprem coses fetes a persones que no se'ls han pagat els diners que es mereixen, segurament la qualitat no serà bona, i ho veiem i ens passa, posem a la rentadora la roba i ens dura dos dies. O sigui, compreu menys i quan ho feu, feu-ho de qualitat, amb teixits i confecció. I tres, tingueu cura també d'aquesta roba una vegada, no? Cuideu-lo, que deia de Vivian, a casa. No fa falta rentar la roba tantes vegades, no sé què ens ha passat que ara ens traiem la roba i la posem a rentar quan hi ha moltes peces com els pantalons o jerseis que no fa
es poden posar més d'una vegada.
I tant, els airegeu.
A no ser que se t'hagin tacat expressament.
Exacte. I tacat a vegades pots treure la taca a mà una miqueta.
A veure, sempre anem a parlar del mateix, però és que abans les àvies et treien la taca del jersei per seguir-lo portant uns dies.
Clar, és que no fa falta rentar-lo tot, sí, vinga, ja, 30 graus o no sé quant.
Sí.
A més que es fa malbé, amb la qual no tens cura de la roba. Fora les secadores, tenim la sort, o la desgràcia, ja no sé, de viure en una ciutat, en un país que fa molt sol i que no necessitem secadora, doncs fora secadores, i això. I experimenteu també amb la roba, que seria un altre consell o una altra de les coses que feia la Vivian molt. Lligateu de primer de que compreu menys. A casa teniu roba que si proveu, experimenteu amb ella, segur...
Que si la reinventeu una mica o la combineu amb altres coses, està bé jugar amb la roba de l'armari, que fa temps que està allà morta.
Clar, és que és divertit.
De segona volta.
És que el bonic de la roba és jugar amb ella, si no, és que no té massa sentit. Vestir bé molta roba, jo sempre he dit que no té cap gràcia i és molt fàcil. La gràcia és la gent que té estil, amb quatre coses.
Exacte.
Això és la gràcia. I per últim, res, us volia dir això de segona mà, lloguer i intercanvi de roba. No fa falta que la roba sigui nova perquè la roba és reutilitzable i quan no et serveix a tu li servirà a una altra persona i té mil vides.
Moltes vides. I també us diré que entreu i mireu imatges de la Vivian Westwood, perquè era inspiradora en tots sentits. Si només que la veieu amb els vestits que portava i les fotografies que es publicaven d'ella, ja això t'inspira, no?
I tant, total. No, exacte. Això és la gràcia d'aquesta dona, sí que vestia bé.
Doncs des d'aquí l'hem volgut recordar. Des de So Good, So Cute li volíem fer aquest petit homenatge. Per tant, aquí queda. Moltíssimes gràcies, Sònia.
A vosaltres, bon dia.
La primera pedra.
A la primera pedra ens agrada parlar de ciència i fer-ho amb gent tan jove i sobradament preparada com són els que venen aquí de Neurones Fregides, concretament avui de Ciència Oberta. Són aquest portal de divulgació científica i, com dèiem, gent molt jove. Nil, molt bon dia.
Bon dia i bon any, Noemí.
Igualment, Nil Salvat Rovira és el que ens acompanya avui, com dèiem, membre de Ciència Oberta, que està fent un doctorat,
sí,
i que ha vingut avui a explicar-nos de què. A veure, què ens parlaràs?
Bueno, començarem parlant perquè una miqueta ja se sap que en aquest món hi ha com dos tipus de persones, les que viuen pensant en el curs escolar, que va de setembre al juny, i unes altres que viuen al ritme dels anys naturals, del gener al desembre. D'això i de calendaris en podríem parlar durant molta estona, però el gener també és conegut per ser una època de propòsits, on revisem tot allò que no hem pogut fer durant el darrer any i ens posem reptes per aquest nou cicle que comença.
I tant, i parlarem potser d'aprendre idiomes, d'anar al gimnàs, de veure una sèrie... De
no,
què?
No parlarem de res d'això. Senzillament he preparat un grapat d'efemèrides emmarcades en el dia d'avui, perquè la nostra estimada audiència pugui saber una miqueta d'on venim científicament i sobretot que parlem de persones científiques, com jo que estem als laboratoris, que al final som els que fem hores i hores.
I que sovint no teniu suficient reconeixement.
També. El nostre primer personatge d'avui fa 97 anys que ens va deixar, és a dir, el 2026 se'n celebrarà el centenari de la seva mort, i potser és el més conegut dels que parlaré avui. Es tracta d'en Camillo Golgi. Camillo Golgi va ser un metge italià nascut el 1843, un dels pioners de l'estudi de la biologia celular, i és sobretot un camp que ens cau força a prop, ja que l'any 1906 va rebre el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia, juntament amb Ramon y Cajal.
Un dels pocs premis Nobel que han caigut a Espanya.
Sí, i també un dels pocs científics, ja que l'altre científic únicament que l'ha rebut va ser Severo Ochoa, i Ramon y Cajal, que recordem, només era una persona, no Ramon y Cajal, va ser tot un personatge de l'època. De fet, al nostre blog de Ciència Oberta fa tot just un mes que han publicat un reportatge amb alguns misteris que envoltaven la seva figura. Però no defugim del tema, per què ens hauria de sonar Camillo Golgi?
Doncs espero que ens il·lustris tu.
A veure, vegem-ho. Tot i que el Premi Nobel va ser per l'estudi del sistema nerviós i les neurones, compartit amb Ramon y Cajal, el que hem estudiat tots durant la secundària és el clàssic diagrama de la cèl·lula, com si fos una pilota amb tot de parts anomenades orgànuls a dins. Doncs bé, un d'aquests orgànuls és l'aparell de Golgi, un conjunt de membranes anomenat, en el seu honor, lògicament, i que què fa, us estareu preguntant. Doncs bé, l'aparell de Golgi és una estructura que ajuda a transformar substàncies, com els lípids o les proteïnes, i les expulsa cap a altres regions de la cèl·lula o cap a l'exterior.
I també parlarem d'altres personatges.
Sí, el segon nom d'aquest matí és el de Konrad Emil Bloch, un químic alemany que a dia d'avui hauria celebrat també el seu 111è aniversari, però que malauradament va morir l'any 2000. Igual que Golgi, també pot presumir d'un Premi Nobel de Medicina o Fisiologia, però en aquest cas va ser més tard, l'any 1964.
Aquest sí que ja no em sona que descobrís cap estructura de la cèl·lula,
No té cap honor en aquest sentit. Però també va investigar una cosa molt relacionada amb el que va descobrir Golgi, i és que va rebre el premi pels seus treballs sobre el mecanisme i la regulació del metabolisme del colesterol i l'àcid gras. És a dir, tot i que aquests greixos es sintetitzen, és a dir, que es creen ben a prop del nucli de la cèl·lula, passen a través de l'aparell de Golgi en el seu camí cap a la membrana i posteriorment a l'exterior de la cèl·lula.
Colesterol i àcids grassos és del que parles. Això està una mica de moda aquests dies, no?
Sempre ho està bastant, vulguem o no. Però per repetir-ho per enèsima vegada, el colesterol no és bo ni dolent al 100%. Forma part de les nostres membranes, ajudant a ser-les més permeables, i sense ells s'alteraria tot el transport de molècules que han d'entrar i sortir de la cèl·lula. Això sí, com tantes coses, en excés pot ser perjudicial.
I no està mai de més recordar-ho. I per seguir, quin últim personatge ens portes avui? Perquè ja hem dit que estem parlant de personatges i donar-los el seu reconeixement merescut.
Sí, l'últim personatge d'avui em fa especial il·lusió també, perquè, al igual que jo, també va fer un doctorat, i també per divulgar una referència científica catalana, i es tracta de Martina Castells i Vallespí, que avui en commemorem el 139è aniversari de la seva mort, i el seu llegat dura fins al dia d'avui.
I que normalment les dones ja no ens sonen, evidentment la Martina tampoc és una excepció.
Tampoc.
No ens sona que potser va ser una inventora?
No, en aquest cas tornem al camp de la medicina, perquè la gran gesta de Castells, com he dit, que també és la doctora, va ser la primera dona en doctorar-se a l'estat espanyol. Ho va fer just 4 dies abans que Dolors Aleu, una referent de l'època que potser li sonarà a algú, que va destacar per dedicar-se durant més de 20 anys en consultes de pediatria i ginecologia a Barcelona. Però Martina Castells va presentar una tesi sobre l'educació de la dona, la higiene i el benestar social. I ho va fer sota la tutela de Josep d'Aletamendi, que aleshores era catedràtic d'anatomia i dissecció per la UB.
Doncs, per tant, una pionera.
Tot just, sí, exactament. Un dels reconeixements que li ha brindat la seva ciutat natal, que és Lleida, per exemple, és un bust a la Rambla que du el seu nom. Però ara bé, del que potser n'estaríem més orgullós a dia d'avui seria el moment on trec les dades per encoratjar qualsevol noia que estigui valorant fer un doctorat o dedicar-se a la ciència, i és que segons l'IDESCAT del 2021, de les poc més de 18.000 persones que feien un doctorat, més de 9.000 eren dones, és a dir, un 51%, més de la meitat, que hem trigat uns quants anys.
Som majoria.
Sou majoria, sí. Hem trigat uns quants anys, però la presència ja és prou paritària. I també un altre dia podríem parlar de les condicions de feina, moltes més coses que hi ha al darrere del doctorat. però...
Exacte, i que suposo que tu també vius en primera persona,
oh, tant,
que,
sí, sí.
Que des d'aquí també fem una mica un crit al reconeixement, també, com dèiem, de la gent jove com tu, que encara esteu estudiant i que voldríem que no haguéssiu de marxar del
ens quedem,
país.
Ens quedem.
Doncs està molt bé. Nil Salvat Rovira, membre de Ciència Oberta i també d'aquest grup de divulgació que són Neurones Fregides. Moltíssimes gràcies per ser aquí.
A vosaltres, gràcies.
Anem al cinema, per tant, Joan Maria Moros, bon dia.
Bon dia.
Quina pel·lícula ens recomanes?
Doncs mira, una pel·lícula que no passa molta cosa.
Sí.
El que passa és que tenim una molt bona interpretació. I a vegades això ja val molt la pena, no?
Sí, ja omple la pantalla, sí. Com diuen, no?
Sí, de fet, és l'actor Bill Nighy el qui protagonitza aquesta pel·lícula. I el que explica és una història adaptada al cinema britànic per part d'una pel·li japonesa del 52, un guió que es diu Ikiru, i aquí ens anem també a la dècada dels 50, a Londres, després de la Segona Guerra Mundial, on ens trobem amb una situació que és d'aquelles que no hem d'esperar molta acció, no hem d'esperar que tota l'estona passin moltes coses, sinó que és la història, podríem dir, d'una vida o del final d'una vida. La pel·li es diu Living.
From when I was a child, what I wanted was to be a gentleman. Life just crept up on me. One day preceding the next. Good morning, gentlemen.
Good morning, Mr. Williams.
Aquí estem veient el Williams, que és un senyor d'aquells, saps, és a dir, britànic, d'aquells de tota la vida, que a més és funcionari, i que està vivint en aquesta època, la dècada dels anys 50, com la ciutat s'està recuperant després dels bombardejos que va tenir per la Segona Guerra Mundial. I passa una d'aquelles coses que de tant en tant hi ha gent que s'hi pot trobar, que té una visita mèdica on li donen un diagnòstic que és complicat. I aleshores el que decideix és fer un canvi de vida, és a dir, no vol continuar sent aquest funcionari que està sempre amb tots els seus papers i tota aquesta burocràcia, sinó que vol fer alguna altra cosa. I a partir d'aquí anem veient tot el que passa. I és això, és a dir, sí, l'argument està molt bé. És aquesta explicació, no, de que no trobarem segrestos, no trobarem assassinats, i una pel·lícula d'acció aquí, sinó que el que hi ha és l'explicació d'una història. I aleshores aquestes pel·lícules, sí,
la vida mateixa.
O tens un protagonista que t'ho fa molt bé i que, diguem-ne, que per ell sol ja val la pena veure la pel·lícula, com és aquest cas, en altres pot ser que sigui, que acabi sent un desastre, com també n'hi ha moltes, però aquí el que tenim és aquesta, diguem-ne, aquesta humanitat i aquesta interpretació que aconsegueix fer el Bill Nighy. I jo et diria que és molt recomanable això, com per sortir i fer aquells, no, aquells debats, aquelles xerrades que a vegades fas quan surts del cinema sobre si això ho faries tu,
sí,
no ho faries tu.
Emportar-te la pel·lícula, exacte, a casa, que
sí,
això ens
no tant sobre si hi ha hagut no sé quants bombardejos, no sé quants assassinats,
doncs està molt
no,
bé.
Si no sé què, no sé quant.
Living.
És a dir, per tant, si t'agraden aquest tipus de pel·lícules i vols estar, i vols d'aquí, diguem que és una típica facturació britànica, doncs escolta'm, és fantàstic.
Sí. Doncs mira, em ve molt de gust. Living, com dèiem, i res, l'anirem a veure.
Sí, i demà, com que la Sava va anar molt bé recomanar dues sèries, doncs demà també en faré dues, perquè més o menys tenen una temàtica, hi ha un cert similar, és a dir, no són comèdies.
Però trobarem morts en aquesta o no?
Molts.
Val, tots els que no hem trobat a la pel·lícula, no?
Per desgràcia, vols.
Doncs vinga, en parlem demà, que vagi
fins
molt
demà.
Bé.
Estoy feliz de encontrarme hoy aquí. No me preguntes más, ¿por qué?
Jordi Ramos, quasi que em sabia greu trepitjar-ho, això.
Bon dia.
Bon dia,
no m'estranya.
Hem de parlar d'Eurovisió i situar-nos una mica.
Sí, perquè avui et porto una primícia.
Ah, home, no, fantàstic.
Sí, una primícia que et portem avui a la primera pedra. És, això que estem sentint és el primer tastet d'un musical d'Eurovisió que es farà a Barcelona a la primavera.
Ah, caram.
Sí, jo crec que és una molt bona notícia pels qui ens agrada el festival, també pels fans del teatre musical, perquè l'equip que hi ha al darrere són els responsables d'altres muntatges que hi ha hagut, com Lo tuyo y lo mío, que va ser tot un èxit en el món del petit format, o Barcelona 24 hores, que va rebre nominacions als Premis Butaca. Per tant, parlem-ne, no? És una cosa de cara i ulls, un espectacle que concretament es dirà 12 Points i el seu protagonista serà l'actor Didac Flores. Bon dia, Didac.
Què tal? Bon dia.
Hola, Didac. Què tal? Que contents de tenir-te aquí, que ens expliquis això en primícia aquí a la primera pedra, de què anirà aquest musical, no?
Bé, això és una idea esbojarrada que hem tingut jo i el meu equip. Nosaltres volíem cantar sobre Eurovisió i ens hem inventat com un entorn que pogués cobrir totes aquestes cançons, que hi ha tantes temàtiques diferents, no? I que hi ha un repertori tan extens i de tants estils i tantes èpoques diferents. Llavors, bueno, ho hem emmarcat tot dins d'un paraigües dramatúrgic, entre cometes, i estrenarem a l'abril, al Teatre Gaudí Barcelona.
Alguns potser recorden el Didac Flores pel programa de la Nova Trinca de TV3, però també l'hem pogut veure a Gris, al Rei León, a Fama, a Maricel, a part de musicals com els que dèiem abans, on també ha fet les tasques de direcció musical. A qui més podrem veure, Didac, en aquest espectacle?
Doncs, mira, m'acompanyaran a l'escenari amb Xavi Duc, Esther Penyes, Alex Sanz, Laura Daza.
Estem parlant de tota gent amb carrera de teatre musical.
Sí, sempre noms que tenen un gran recorregut en teatre musical. El Xavi Duc i l'Esther Penyes han fet pues, musicals com Fama, Los 40, Spamalot, bueno. I l'Àlex ha fet, sempre dic que l'Àlex Sanz és com marca de la casa, ja va fer el Barcelona 24 hores amb nosaltres. I la Laura Daza també té un llarg recorregut, ha fet el Despertar de la Primavera amb nosaltres també, vull dir que és un equip amb llarga trajectòria i també molt familiar. Vull dir, no deixem de ser un equip d'amics, pràcticament, per dir-ho així, no?
Amics acompanyats, pel que sabem, d'aparicions eurovisives.
Correcte.
Què ens en pots avançar d'això?
Això és la primícia. I no sé si puc avançar masses coses. Jo crec que m'ho resguardaré.
Sí, no ens pots fer un tastet.
No. Aquesta vegada no.
Insistint.
No, perquè justament s'estan tancant les col·laboracions. Dir-vos que hi haurà 5 col·laboracions de personatges que han participat a Eurovisió, és a dir, gent que ha anat, que ha trepitjat aquell escenari.
Va, haurem d'estar pendents i no ens ho perdrem, això està clar.
Haureu d'estar pendents, si no desvetllaré les exclusives tant d'hora, encara.
A veure, Didac, com definiries tu aquest espectacle? És una reinterpretació, és un homenatge, és una carta d'amor a Eurovisió? Com ho veus tu?
Sí, tu ho dius molt bé. És un homenatge a aquest icònic festival que ha passat per tants llocs diferents, per tants països diferents i que hem pogut veure tantes cultures i llengües diferents. Nosaltres l'enfoquem des del punt de vista, no deixem d'estar molt més connectats a cançons espanyoles, les que han representat el nostre país, i les que han guanyat, perquè jo, no, quan creem l'espectacle és com, hòstia, posem aquella, posem aquesta, posem l'altra, i sempre es fa una selecció també pensant en el consumidor, no? L'Eurofan ho consumirà tot, perquè és Eurofan, però el públic general també...
Entre ells el Jordi.
Exacte. L'Eurofan ho consumiria tot, no? Perquè consumiria fins i tot una cançó pràcticament desconeguda del 94, jo què sé. N'hi ha algunes, de perles d'aquestes amagades, també. Però és un homenatge, és un concert teatralitzat amb una història, vull dir, passen coses, aquesta vegada sí que passen coses, no és com un format com Des de mi ventana, que és la nostra producció passada, que era més un concert, més un tribut, no? Més un concert de pie de micro de taburete, que deia jo. No, aquí passen coses, aquí hi ha una dramatúrgia.
I què passa? De què va?
Doncs, bueno, diguéssim que es dona una notícia que el Festival d'Eurovisió queda aplaçat, però la població general no sap ben bé per què. Llavors es descobreix que Eurovisió està lligat a un ordre mundial hi ha un govern clandestí, un òrgan de govern que està com por encima del bien i del mal, i dins d'aquest òrgan de govern hi ha la figura del compositor que ha composat absolutament totes les cançons d'Eurovisió de tota la història. Aquest compositor mor i queda aquesta figura orfa. Llavors han d'activar un protocol de successió i acaben triant un nou successor per ocupar aquest càrrec, que sóc jo, el meu personatge. I llavors, bueno, la capo màxima suprema d'aquesta organització m'envia, em cita a mi, en el laboratori de creació, que el laboratori es diu 12 Points.
Ah, aquí està la cosa.
No podia
aquí
dir-te la cosa.
Llavors, el laboratori és on es fan les fórmules Eurowin, les fórmules que tenen més 12 Points. Llavors, allà dintre se'n proporcionen quatre robots que tenen un xip incorporat amb tot el material d'Eurovisió de tota la història de la... des que existeix. Llavors, a partir d'aquí, comencem l'obra. I'm not your toy, not your toy.
Home, estic segura que el públic ballarà. Ja ho estem fent ara.
Seguríssim que sí. Més justament esteu posant com cançons base de l'obra. Heu posat el Kisses for Me.
Home, és que...
I heu posat el Toy i no fallaran perquè més són tres puntals dramatúrgics de l'obra. O sigui, ja ho veureu.
Escolta, a mi també m'ha creat molt l'atenció això que deies dels cíborgs. No sé si això li donarà a l'obra un format, no sé, d'alguna manera més tecnològic.
Correcte. Molt diferent dels espectacles que havíem fet des de Suerte en mi vida, que eren potser més convencionals, més teatrals, més... Aquesta vegada ja vam començar a fer La vida en pedazos, hi ha molta cosa interactiva, hi ha molta cosa tecnològica, hi ha molta cosa de producció musical extra, és a dir, jo sí que estaré amb el piano, tindré varis pianos, perquè el laboratori 12 Points és un laboratori de creació musical i no només hi ha un piano, n'hi ha varis, hi ha pantalles, hi ha coses. Però també, a part de piano, sonarà aquell so original que recordem de les cançons d'Eurovisió, no? O sigui, el Kisses for Me intentarà tenir aquelles reminiscències sonores que estem acostumats a sentir. I, evidentment, hi ha coses interactives, o sigui, hi ha coses a través de pantalla. Hi ha informació, evidentment, de cada cançó que apareix, sortirà la informació a la pantalla. És a dir, molta gent que no sàpiga, que no sigui eurofan, podrà veure a la pantalla, hòstia, això és Irlanda del 86.
Bueno, i els que ho siguin, quedar-se embadalits com quan ara vas a un bar i et trobes els videoclips a la pantalla de la paret, que exacte, ara que no estem tan acostumats a mirar MTV i aquestes coses, vas a un bar d'aquests i et quedes
Completament
entontat.
Sí, els que siguin eurofans, jo justament ho parlava amb una amiga meva, o sigui, serà una espectacle orgàsmic per ells, perquè és com no se puede tener todo en tan poco tiempo, diguéssim, no?
Jo estic convençuda que la gent que no és eurofan, hi ha molts referents que els anirà directe en el cervell musical, en el record musical, perquè encara que no ho fóssim, hi va haver una època que ens va marcar Eurovisió, és a dir, que segur que hi haurà una connexió d'aquesta.
Totalment, totalment. O sigui, com deia al principi, evidentment l'eurofan disfrutarà orgàsmicament de l'espectacle, però el no eurofan també podrà connectar moltes coses, perquè com molt bé dius tu, Noé, moltes cançons d'Eurovisió estan a l'ADN de tota la població.
Sí, 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 sí.
Llavors...
I tant que sí. Doncs Didac, sí,
quina
sí, molt
bona notícia,
home,
perquè, escolta'm...
Fantàstic, Jordi.
Això pels fans d'Eurovisió és...
Estàs encantadíssim.
És extraordinari. Sí, 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 recorda'ns-ho. Això és el mes d'abril al Teatre Gaudí, m'equivoco.
Sí, a partir de la primera setmana d'abril. Encara estem ultimant horaris, estem ultimant, segurament serà els caps de setmana. Però és a partir de la primera setmana d'abril.
No
I
patiu.
Estarem fins ben bé fins a mitjans de maig.
Aquí segur que ho recordarem, perquè el Jordi Ramos estarà molt, molt, molt pendent i segur que no se'ns escapa.
Bueno, i probablement el primer dia ja està allà.
Home,
segur,
a l'estrena estarà allà.
Home, esteu convidadíssims tots dos, ja us ho dic.
Ai, que bé, quines ganes. Didac, moltíssimes gràcies, un petó fortíssim i que vagi molt bé aquesta iniciativa, que segur que hi anirà.
Moltes gràcies, un plaer presentar l'exclusiva en aquesta, justament en aquesta secció de dedicar a l'Eurovisió que feu i em sembla, bueno, una sort increïble. Per tant, gràcies a vosaltres, de veritat.
Un petó superfort.
Molta merda.
Doncs Jordi, ara sí, tanquem la secció. Encantats que tinguem aquesta notícia, aquest musical. I amb què ens quedem, de música?
Doncs mira, precisament el que hem pogut aconseguir, que és un recull de fragments d'aquesta obra i així anem fent boca.
Home, fantàstic. Doncs que vagi molt bé. Bona setmana.
Adéu-siau. Bon dia.
And celebrate, celebration.